Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana.
Ràdio Estel.
Sis minuts, seguim en directe al programa Primera Hora de Ràdio Estel. El comptador de dies per Tòquio 2020 ja no és vigent. De moment s'ha acabat, eh? Si hauran d'afegir més o menys 365 dies més. El que ja és definitiu és que no se celebraran el 24 de juliol el 9 d'agost d'aquest estiu. Una trucada telefònica entre el primer ministre japonès i el president del COI ha certificava, de fet, ahir, l'inevitable, ara ho diem bé. Els jocs, per tant, s'ajornen. Per aquest motiu, avui, hem trobat escaient, doncs, parlar amb Ander Mirambell. Ell és 3 vegades olímpic, 2 vegades campió d'Amèrica, modalitat d'esqueleton. Molt bon dia, Ander, gràcies.
Bon dia, Mercè, com estàs?
Com estàs? Com us trobeu?
Bé, tots bé, tots bé. De moment, a casa no ens ha tocat gaire, així que content per aquesta part i trist per la situació que estem vivint, però... Sí. És el que toca i ara més que mai quedar-se a casa, no?
Totalment, Ander. Per tota aquella gent, de ben segur que tothom, gairebé tothom ho sabrà, eh? Però l'esqueleton és el... Ander, tu ho explicaràs millor, però és el tobogan, no?, d'aquest esport d'hivern.
Sí, és l'esport que baixa en trineu de cap per un tub de gel a velocitats de 140 km per hora i, bueno, és un esport d'hivern olímpic en les disciplines d'esports d'hivern, que els nostres propers Jocs Olímpics són el 22 a Xina. I, bueno, és el que faig durant els mesos d'hivern i durant l'estiu, doncs, treballar i preparar-me per l'aventura de l'hivern.
Sí, sí, ja parlarem d'això, perquè Jocs Olímpics d'hivern, el 22 a Xina, 26 Milà, no és?
Digues, digues.
El 22 toca a Xina, aquests Jocs Olímpics d'hivern, sí. 26 a Milà, si no m'equivoco.
Sí, sí, a Cortina en Pecho, sí, Milà en Cortina.
I 2030, aquesta candidatura, no? Pirineus-Barcelona, que continua allà...
És una d'opció. Jo crec que se'ns obre també una finestra interessant el fet de que els Jocs es posposin a Tòquio, perquè això implica que el format que volen fer el Comitè Olímpic Internacional, donar els Jocs Olímpics del 30 i del 34 en breu, podríem dir en 2-3 anys o potser menys, facilita, doncs, que tinguis marge de maniobra en cas de que hi passin coses com aquesta, no? És a dir, no és el mateix preparar uns Jocs Olímpics en 4 anys que preparar-lo en 6. Si saps que tens marge de 6 anys, tens també més marge després per rectificar, corregir possibles situacions com la que ha passat amb Tòquio.
Per cert, Ander, decisió encertada d'ajornar els Jocs Olímpics, com ho veus?
Sí, sí, és que no té molt sentit fer qualsevol activitat fora del que estem vivint tant a casa nostra com, per exemple, el que està començant als Estats Units, que jo crec que es multiplicarà per 3 o per 4 la situació. Si com a esportista saps que tens un preolímpic o saps que t'has de preparar per uns Jocs Olímpics, l'únic que pots fer és posar en risc la teva vida, perquè si jo fos esportista d'estiu, doncs em buscaria un gimnàs o m'aniria amb una masia rural a entrenar i a aixecar pedres, per dir alguna cosa. No? És a dir, em buscaria la vida per poder mantenir la forma, no? I jo crec que el fet de que això fos possible, doncs posa en risc la vida de l'esportista i dels que estan al seu costat. Per tant, passar-ho a 22 és difícil perquè hi ha moltes federacions internacionals que patiran, com per exemple la natació, que té el Mundial de Natació, o l'atletisme, que coincidien més o menys en les mateixes dates, però crec que els Jocs Olímpics no s'han de suspendre, sinó que s'han de posposar amb tot el que implica, no? Perquè he llegit que em sembla que les medalles posarà 2020 i donarà el 2021 i hi haurà moltes coses que no es canviaran, doncs, per estalviar diners.
Clar, justament d'això, què implica aquest ajornament a nivell d'organització?
Bueno, el primer de tot, que hi hagin molts esportistes que encara s'han de classificar i tinguin la possibilitat de classificar-se, que jo crec que aquesta era la part més difícil, no? Perquè, per exemple, la natació sincronitzada tenia el preolímpic i en altres esports hi havia el preolímpic a 2 mesos dels Jocs, no? Si no hi ha espai, perquè hi ha aquesta pandèmia, quan competeixes i va als Jocs, doncs, afortunadament, ja pots respondre a aquesta pregunta. El preolímpic d'aquestes disciplines que no estan classificades es passen més endavant, per tant, crec que és just. I llavors, la segona part és que tothom pugui tenir una pretemporada i pugui estar en condicions de competir amb les mateixes condicions, no? I a nivell més d'infraestructura i de logística i l'experiència que tinc jo, doncs hi ha moltes coses a resoldre, perquè, per exemple, un espectador que tenia entrades passen a un any següent, no? No sé què succeirà, per exemple, amb els bitllets, o el fet dels mateixos pisos que es fan a la Villa Olímpica pels esportistes, en teoria es venen o estan ja venuts quan acaba la competició paralímpica, no? Hi ha Jocs Olímpics i Paralímpics. Doncs quan acaba el paralímpic, aquells pisos doncs ja estan venuts. Doncs aquesta és una de les preguntes que han de resoldre i entenc que es donaran un any més tard, com passa a vegades també en moltes obres.
Clar, i sobretot també, Ander, aquells atletes, no?, que estan en una edat ja límit i que ja anaven aquests Jocs de Tòquio 2020, no?, fregant, diguéssim, els esforços per poder presentar-se. Clar, quina és la seva situació ara? Poden allargar un any més, tu com a esportista?
Bueno,
com ho
veus? Depèn del cos de cadascú, depèn de la família, de la motivació. Al final passen coses com aquesta, no? És quan estàs en un campionat del món d'esqueleton i cau la gran nevada i ja suspèn la competició. Què pots fer? Doncs has de passar per això, i són experiències i són situacions desagradables, però crec que a dia d'avui, per sobre de la decisió personal o de la il·lusió personal, està la vida de la gent que estima, la vida del teu costat, que és el que ha de ser i s'ha de suspendre. Em sap greu, jo recomanaria que intentessin arribar a lluitar, però segur que molts d'ells doncs no arribaran a les mateixes condicions, perquè un any dona per moltes lesions, dona per arribar molt cremat, i al final la gent ha de pensar que molts esportistes, potser no els que surten per la tele, els més amateurs que van als Jocs Olímpics, treballen 4 anys, quasi sense beques, per aconseguir aquest somni, aguantar un any més, és molt dur, físicament. És a dir, estàs allà que ho tens, i has de mantenir-te. Per tant, no sé, l'altre dia parlava amb la selecció espanyola de surf, que el surf serà el primer any que és esportista, o és la primera vegada que és esport olímpic, i em deien, doncs, ens fa il·lusió, no ens ve d'esperar un any més, però sí que és veritat que un any més entrenant al 200%, el cos ho nota. Per tant, és una de les respostes que dintre un any tindrem, però que no és gens fàcil, i sobretot que la nostra selecció espanyola doncs és bastant veterana en aquest sentit.
Ander Miramell, què faràs tu aquests dies per entrenar-te?
Bueno, estic fent coses. De fet, ahir vam penjar una rutina que vam fer amb Televisió de Catalunya, i la veritat és que treballem pel matí i per la tarda, una sessió pel matí i una altra per la tarda, la primera de tren superior, la segona de tren inferior, després fem també entrenament mental per treballar la ment, que és molt important en la majoria d'esports, però sobretot amb l'esqueleton, doncs exercici de visualització, de relaxació. Bueno, estem molt actius, a part del teletreball, i gaudir del peque, que té 3 mesos i mig, canvi de 4, i fem de tot. De fet, em falten hores, és a dir que no em va gens malament, està tot el dia fent
confinat,
coses.
Confinat, i clar, i fent coses, no aprofitant. Ander Miramell, 3 vegades olímpic, 2 vegades campió d'Amèrica, modalitat d'esqueleton. Moltes gràcies per aquest comentari d'actualitat d'avui. Cuideu-vos moltíssim, Ander.
Gràcies igualment, i molts ànims a la gent i a la feina que feu, perquè ens feu companyia i hem de seguir, que ja queda un dia menys.
Vinga,
a la normalitat.
Gràcies, Ander. Abraçada forta, abraçada virtual. Ah, va, que a vosaltres. Adéu, adéu.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Aquest dimecres 25 de març, festa de l'Anunciació del Senyor, Ràdio Estel us ofereix en directe a partir de 8:15 del vespre, des del Santuari de Fàtima, el Rosari per encomanar a la Mare de Déu les víctimes i els afectats pel coronavirus. Al final de la pregària es farà un acte de consagració de la península Ibèrica al Sagrat Cor de Jesús i a l'Immaculat Cor de Maria. En directe, des del Santuari Portuguès de Fàtima, aquest dimecres a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Ràdio Estel segona vegada.
Aquests dies resulten un impediment a l'hora que els nens surtin al carrer i juguin a l'aire lliure, i els teus fills doncs necessiten desconnectar. És obvi, són molt petits, jugar, divertir-se amb activitats més creatives, no? Però és que la situació actual, clar, no acompanya, així que no ens queda més remei que quedar-nos a casa. Per aquest motiu hem contactat amb Ana Rayo, ella és especialista en educació emocional i formadora a Equip SER, perquè ens doni consells per suportar el confinament a casa amb els més petits, i Déu-n'hi-do també amb els els adolescents, eh? Anna Rayo, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
I això ja és una... Mira, ja ens has donat una alegria escoltant-te. Això ja puja l'ànim, eh, Anna? Com esteu? Tots bé?
Tots bé, nosaltres sí. Tot bé. Espero que vosaltres també estigueu tots bé.
Doncs sí, mira, de moment aquí, eh? Anna, escolta, mare meva, és que clar, ara mateix molts pares es posaran les mans al cap i diran, per favor, quines ganes d'escoltar l'Anna Rayo. Clar, és que portem ja 12 dies, clar, 12 dies sense anar a l'escola. Però abans d'entrar en jocs i activitats, no? El més important és que ajudem els infants, Anna, no sé si estàs d'acord a comprendre què és el coronavirus, no? Primer de tot, seria el primer pas a fer?
Clar, bueno, jo crec que, de fet, informació probablement ja en tenen, perquè portem gairebé 15 dies confinats, per tant, alguna informació probablement tenen. Potser ara el que estaria bé és veure quina informació és la que tenen per poder ajudar-los a situar-se millor, perquè a vegades agafen una mica d'informació d'aquí, una mica d'informació d'allà, hi ha coses que no els hi queden clares i potser seria un bon moment per... Potser no seure'ns, potser podem fer d'una forma també més informal, però mirar quina és la informació que tenen, com ho entenen, quins són els dubtes que tenen. De fet, jo crec que aquesta és una molt bona oportunitat com a família per generar confiança, vincles, seguretat. Per tant, ho podem fer també a partir d'aquesta informació que tenen i la que no tinguin, doncs ajudar-los a buscar plegats, per exemple, o a buscar-la.
Mm-hmm, clar, perquè nosaltres estem superenganxats, els adults, podríem dir-ho d'aquesta manera, Anna, no?
Sí.
Clar, però ells només saben, com bé tu dius, el que nosaltres els hi expliquem, no? Com els hi hauríem de dir?
Doncs, mira, igual que quan parlem d'altres temes que a vegades ens són delicats, jo crec que ens hauríem de guiar per les mateixes premisses, que és que hem de ser sempre sincers, hem de donar tota la informació que tenim disponible, sempre d'una forma adaptada a l'edat i a la maduresa de cada nen. No, hauríem d'intentar utilitzar eufemismes, amagar informació, dir veritats a mitges. Jo crec que si veiem que el nen està preparat, si ens fa preguntes, si té curiositat per saber, doncs sí, tant, la informació sempre de forma adaptada, amb el vocabulari, amb el contingut, però us hi hauríem de donar sempre tota la informació. Sí, uh-huh. Sí, tant.
I quines eines ens poden ajudar per explicar-li als nens? Què ens recomanen? I ens has fet una mica ja una mica de pinzellada. Recapitulem, si et sembla.
Uh-huh. Jo crec que la millor eina som nosaltres mateixos. Fixa't què et dic, la millor eina som nosaltres. Estar oberts al diàleg, estar accessibles als dubtes que tinguin, a respondre. I a partir d'aquí podem utilitzar eines, per exemple, ara a través d'internet tenim diferents opcions, per exemple, l'Infocar ha fet una feina molt xula i molt interessant d'adaptar aquesta informació al format infantil i juvenil. I és una molt bona eina que podríem utilitzar. També s'han creat un compte, hi ha tres investigadors de l'IRTA que han creat un compte, crec que es diu el mussol
sí.
Coronavirus, que també ens pot ajudar, potser per explicar-los amb ells, o potser per llegir-lo nosaltres i explicar-los després amb ells. També hi ha una noia, la Madi, que fa contes, es penja per internet, els contes de la Madi, i també n'ha fet algun amb el tema del coronavirus. És a dir, que segurament a través de la xarxa hi ha bastants recursos que podem utilitzar.
Important, Anna, però, que destacar que és un virus temporal i que l'aconseguirem batre?
Doncs mira, tornem al mateix que dèiem abans. Hem de respondre sempre amb la informació que tenim. En principi, tot apunta que serà un virus com tants altres que hi ha hagut al llarg de la història. I podem parlar d'això, podem parlar del sistema immunològic, podem parlar de vacunes, però no podem donar informació que no tenim. És a dir, no podem donar certeses que no tenim. A partir d'aquí, també és una molt bona oportunitat com a família aprendre a dir, doncs mira, això no ho sé, o això, mira, busquem aquesta informació plegat, però el que no podem dir són coses que no sabem.
Uh-huh. Ara, si et sembla, passem ja a veure si ens pots donar aquestes eines, no?, o aquests jocs, activitats, què podem fer per ajudar aquests dies perquè estiguin tranquils a casa i que no estiguin nerviosos, Anna?
Doncs, mira, quan en parlàvem l'altre dia, el primer que em venia al cap és que és molt diferent l'edat, perquè, clar, ara tenim nens des de bebès fins a adolescència grans,
sí, sí.
I el que podem fer amb uns i altres és completament diferent. Per exemple, a l'hora de parlar del coronavirus és molt diferent el que podem parlar amb un nen de menys de 3 anys, que és molt difícil poder parlar, amb un nen que ja és una miqueta més gran. Per tant, les estratègies en aquest sentit també serà diferent. Després torno a un altre punt que abans també he comentat, i és que nosaltres som molt importants. És a dir, és molt important que nosaltres en aquests moments siguem capaços de fer-nos una mirada interna a com estem nosaltres. Perquè, fixa't, si jo em miro com estic jo, quan el nen, per exemple, tingui una rebequeria o estigui passant un mal moment, jo no respondré des de la meva ràbia o des de la meva tristesa, sinó que com que jo això ja m'hauré mirat i m'hauré pogut treballar, ja podré estar realment molt més disponible. I després també, per un altre punt molt important, perquè si jo miro a mi, li estic donant al nen un model molt diferent. És a dir, si jo davant de tot això que passa faig veure que no passa res i que no importa i que està tot bé, el més probable és que ell també faci això. I aleshores, si ell també fa veure que no passa res, hi haurà emocions que anirà acumulant, i aleshores és amb el que ens trobem, per exemple, amb les rebequeries, no? Que hi ha emocions que han estat contingudes durant molt de temps i al final el nen acaba explotant. Per tant, a nosaltres aquesta mirada interna ens ajudarà. Després, de cara al nen, i per poder-lo ajudar a tot el tema aquest de la gestió, doncs podem oferir-li uns espais, sobretot, és una gran oportunitat, jo crec, en el fons, també, tot i que estem aquí confinats, és una miqueta rotllo, és una gran oportunitat per passar estones junts, per asseure'ns, per mimar-nos, per tocar-nos, per parlar, o jo què sé, o per badar junts en el sofà sense fer absolutament res. Mm-hmm. També seria una gran oportunitat per fer això. Quan el nen està en ple moment de rebequeria, jo diria, intentem no quedar-nos amb el que està fent el nen en aquell moment, sinó en la necessitat que està expressant. ¿Vale? En aquests moments, per exemple, més que dir-li què t'està passant, potser si li preguntem què necessites, és una pregunta que calma una miqueta més i que el pot ajudar a expressar. Els meus fills, per exemple, també per expressar, el que els ajudava molt era dibuixar. Quan eren petits i estaven allò enfadats en plena rebequeria, els hi dèiem... dibuixa la teva ràbia. Ens feien uns dibuixos esperpèntics, però que els hi anaven superbé i que eren molt xulos i que després, de fet, hem guardat i ens han anat molt bé després mirar-nos en les amb el temps i poder fer reflexions sobre això. Per tant, aquestes coses són coses que ens poden anar ajudant a poder gestionar aquests espais al dia a dia.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Anna Rallo, ella és especialista en educació emocional i formadora equip a CER, el programa A Primera Hora. Hem connectat amb ella, doncs, justament perquè ens expliquin aquestes eines, que ens porti aquestes eines per poder passar el confinament a casa amb nens i també amb adolescents, Anna, de la millor manera possible. Clar, perquè hem parlat dels petits, que, per cert, ens està escrivint un oient que diu que té una nena d'un any i mig... Mm-hmm. I que, justament, el que tu estaves explicant, no?, que li agafen aquestes rebequeries de cop i volta i que no sap com controlar i com explicar-li a una nena d'un any i mig, just el que dèiem, eh? Com li podem explicar? Perquè una cosa és que la nena, doncs, tingui 5 anys i potser, doncs, té aquesta capacitat de raonament, tot i molt, molt petita, però, clar, una nena d'un any i mig...
Clar, és que, de fet, explicar-li... Li pots intentar explicar, però la capacitat que té per entendre realment l'abast d'això és molt complicat. I jo crec que aquí potser el que funcionaria millor és posar-li amor, posar-li carinyo, donar-li diferents opcions. Clar, quan són tan petits, l'altre dia parlava amb un company que també té una nena d'una edat similar i deies que és tot el dia fer, i són... activitats cada 10 minuts, perquè tan petits necessiten canvis molt constants. Jo crec que és estar això, estar disponible, entendre que aquestes rebequeries són expressions de coses que no poden explicar en paraules, per tant, intentar estar allà preparats i per poder-los ajudar a gestionar això de la millor manera possible, amb amor, amb tendresa, amb paciència, i per això, per poder fer això, torno al mateix, és important que ens puguem mirar nosaltres, perquè si jo ja vaig carregat amb la meva ràbia o amb la meva frustració, perquè jo també estic aquí tancada, clar, el que faré és respondre en aquesta rabieta, potser des de la meva rabieta, i això, evidentment, multiplicarà l'efecte.
Efecte mirall, no?, d'alguna manera, Anna.
Sí.
Els adolescents, què hem de fer? Perquè, clar, també han sorgit notícies aquests dies, Anna, que deien això, que, clar, potser es passen masses hores en videojocs, clar, això com els impacta amb ells, no? Com podem fer-ho?
Bueno, hauríem d'intentar mantenir certes rutines. El món ha canviat molt, és a dir, no és la mateixa realitat la que teníem fa 15 dies a la que tenim ara. Ha canviat completament la nostra vivència i ha canviat l'entorn en el que estem i, per tant, les necessitats i les respostes que hem de donar també són diferents. Hi ha coses que probablement abans no deixàvem fer i que potser ara, dintre d'aquest espai o dintre d'aquest món puntual, podem revalorar i mirar què és el que fem. Clar, consoles tot el dia, evidentment no. Però sí que hauríem de buscar una manera en què hi hagués pues això, un cert horari, una certa rutina. És possible que també haurem de pactar un temps de consoles que no sigui, evidentment, excessiu, però és possible que també, vull dir, podem cedir en aquest espai. Clar, aquí cada família té marges diferents, però sí que hores i hores davant de les consoles, igual que tampoc deixava abans, tampoc hauríem de deixar ara, i menys hores i hores cada dia. Digue'm.
No, digues, Anna.
No, això, però que probablement haurem de consensuar noves normes i nous usos de la tecnologia, dels mòbils, de les rutines de les cases.
Mira, Anna, dues qüestions més, eh? A veure si ens les pots respondre, que segur que sí, però... Tema de teletreball, per això. O sigui, clar, jo m'imagino, estàs a casa confinat amb els nens i has de teletreballar. Com ho combines, això?
Doncs és un gran què, perquè aquí tornem a pensar, doncs depèn de l'edat, perquè gestionar-ho amb un adolescent doncs segurament no hi haurà massa problema, perquè ja hi ha un grau d'autonomia, ja hi ha un grau de... O sigui, hi ha molta voluntat de fer les coses per si mateix, i per tant doncs no, segurament no generarà cap conflicte. El tema és quan són nens petits, i hi ha famílies en què hi ha només una persona a casa i té que estar treballant, i llavors això ho fa molt més complicat. Clar, aquí també hauríem de mirar quin és el grau de flexibilitat que hi ha en aquest teletreball, perquè potser puc anar-ho dividint al llarg del dia, per exemple, i aprofitar les estones en què els nens petits són la migdiada, per exemple, o més al vespre o pel matí, però els nens requereixen atenció. Aleshores sí que hauríem de mirar d'adaptar en la mida del possible aquest teletreball a les necessitats dels nens, perquè si no adaptem, el que passarà és que aquest nen, com que té aquestes necessitats que no estan sent respostes, tant o d'hora ens ho expressarà, i és fàcil que ens ho faci a través de rabietes, a través de crits, d'enfadar-se més del normal, d'estar trist, i hem de poder estar allà per respondre a això que està passant també.
Anna Rayo, especialista en educació emocional i formadora equip SER. Última pregunta que et faig. Clar, aquests dies també s'ha generat polèmica, més que polèmica, els pares també s'han posat les mans al cap, perquè, clar, la comunitat educativa està plantejant, a veure, què fem amb el curs, no? Mm. Si s'ha d'acabar, el donem ja per acabat al març, o bé si després de que passi tot aquest confinament s'ha de reprendre. Com ho valores tu?
Bueno, jo crec que en funció també del que s'allargui això. Si té durada curta, doncs bueno, haurem de veure com es recupera el que no s'ha fet. Però que en tot cas jo crec que hi ha també un tema clau important, i és que evidentment a nivell curricular hi hauran coses que no s'hauran fet, però és important que posem el focus també en que és una vivència que tots recordarem quan siguem vells, tots la recordarem quan siguem grans. Què és el que ha passat durant aquests dies, què és el que hem fet. Per tant, bueno, sí, evidentment és important posar importància en el curs escolar i en els continguts acadèmics, però que això que estem vivint ara, de per si també té molta importància. Per tant, bueno, segurament no estan aprenent continguts acadèmics, però estaran aprenent moltes altres coses, de gestió, de relacions familiars, de mirada del món, de responsabilitzar-se dels seus propis actes, per exemple. I doncs jo crec que aquest és un aprenentatge que no és tan curricular, probablement, però que és molt més important, segurament.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Ràdio Estel.